A les 6 que no surti, Alba, que vagi molt bé el concert.
Moltes gràcies.
Notícies.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Benjamin Netanyahu convoca aquesta tarda el seu gabinet de seguretat per analitzar un possible alto el foc al Líban. La reunió es produirà l'endemà de les converses d'ahir a Washington entre els governs de Beirut i Tel Aviv, unes converses que rebutja la milícia xiïta de Hezbollah. El Consell de Drets Humans de l'ONU ha denunciat els bombardejos indiscriminats d'Israel al Líban i ha qualificat d'agressió il·legal els seus atacs al sud del país veí. Uns atacs que han causat avui la mort d'almenys 3 sanitaris i que mantenen centenars de milers de persones desplaçades. Més notícies amb Cèlia Forment.
L'expresidenta de DIF diu que no va rebre pressions de José Luis Ábalos ni per comprar mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama ni per contractar Jessica Rodríguez, exparella de l'exministre socialista. El testimoni d'Isabel Pardo de Vera centra la sessió del judici del cas mascaretes al Tribunal Suprem. Anem cap allà, a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona tarda.
Hola, bona tarda. Pardo de Vera es desvincula de la decisió de comprar 5 milions de mascaretes per 12 milions d'euros. La van prendre els òrgans de contractació d'Adif, seguint una ordre ministerial, ha dit, i afirma que no va rebre cap instrucció d'Ábalos. De fet, apunta cap a Coldo García, a qui va veure reunit amb Víctor d'Aldama al despatx de l'exministre.
A mi alguna vez que me llamaron para despachar con el ministro y el ministro no estaba. Y alguna que otra vez me encontré pues que en el despacho del ministro estaban el señor Coldo y el señor Aldama, cosa que me chocaba, aunque solo sea por un código ético.
I ha reconegut que quan Coldo García li va passar el currículum de Jessica Rodríguez, ella no sabia que era parella d'Ábalos i que quan ho va saber li va dir al ministre que no se li podia renovar el contracte. Dani Sáenz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
El Parlament ha acordat per una àmplia majoria tramitar de manera express la proposta perquè el Congrés canviï la llei per escurçar uns 20 dies el termini perquè la justícia resolgui els recursos contra les peticions d'eutanàsia. El Partit Popular i Vox hi han votat en contra. Parlament, Jordi Corbalan, bona tarda.
D'aquesta manera es vol evitar casos com el de la jove Noelia Castillo, que va haver de lluitar gairebé 2 anys als tribunals perquè li apliquessin l'eutanàsia. El Parlament planteja simplificar el procediment i que sigui el Tribunal Superior de Justícia de cada comunitat l'òrgan judicial que resolgui el recurs. D'aquesta manera, només es podrà interposar un únic recurs d'empara davant el TC. Sentim Sara Jaurrieta, del PSC, defensant la proposta i la rèplica de Belén Pajares, del Partit Popular.
Ajornar aquesta decisió és oblidar que darrere hi ha persones que han expressat la seva meditada voluntat.
La obligació de los responsables políticos es proteger la vida frente a la muerte.
Ara la proposta s'haurà d'aprovar en el pròxim ple a finals de mes i després traslladar-la a la mesa del Congrés, que és la cambra competent per modificar la llei. Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
El president de la SECOT, Xavier Panés, es presentarà a la reelecció de la patronal vallesana a les eleccions previstes el proper 3 de juny. L'empresari opta a un segon mandat després d'assumir la presidència de l'entitat el 2022. Entre els objectius que es marca, Panés vol que la SECOT incideixi en la relació entre les polítiques migratòries vinculades al mercat de treball i les mateixes necessitats empresarials.
La Fundació Pere Tarrés avisa que 8 de cada 10 infants amb necessitats especials no fan activitats de lleure o esportives de manera habitual. Ho recullen un informe a través d'unes dades del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat. El director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna, diu que cal corregir-ho perquè això hauria de ser un repte de primer ordre. La Fundació preveu que aquest estiu atenguin un 26% més d'infants i joves amb necessitats educatives i, per tot plegat, demanen més recursos al govern per finançar vetlladors de cara als casals d'estiu. Els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. El Barça tornarà a presentar una nova queixa formal a la UEFA per l'arbitratge, segons ha explicat el president electe del Barça, Joan Laporta, des del Tennis Barcelona. Laporta, tot i felicitar l'Atlètic de Madrid, ha deixat clar que el màxim responsable de l'eliminació del Barça és l'arbitratge, tant el d'anada com el de tornada. Després de l'eliminació del Barça a la Champions, el Metropolitano, tot i guanyar per 1-2 a l'Atlètic de Madrid, avui és el torn del Madrid, que juga al camp del Bayern de Múnich amb un 2-1 en contra dels quarts anada. El partit és a les 9, amb transmissió digital a la WhatsApp i el web de Catalunya Ràdio, amb Sergi Andreu al capdavant i Ricard Torquemada, on també seguirem l'Arsenal Sporting amb un 1-0 a favor dels anglesos. Ahir va passar semifinals al PSG. En bàsquet, a l'Eurolliga femenina, cita històrica de l'Uni Girona, que debuta a la final a 6 de Saragossa, als quarts de final contra el Venècia a partir de 5:45. També en bàsquet, a la Champions FIBA, la penya de guanyar l'AEK d'Atenes per accedir a la final a 4 que es disputarà a Badalona, un partit que comença a 8:15. Podreu seguir els dos partits a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT amb l'Ernest Macià, el Xevi Soler i la Carme Lloberes. Ha mort als 96 anys José Emilio Santamaría, el que va ser entrenador de l'Espanyol durant 7 temporades des del 1971 fins al 1978. Es tracta del segon tècnic que ha dirigit més partits oficials de l'equip blanquiblau. I el Godó, nova jornada en joc. Anem cap al tennis Barcelona. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda. Buscant un lloc als quarts de final, el jove tenista madrileny de 19 anys, Rafael Jódar, i Camilo Hugo Carabelli, tenista argentí. Jódar s'ha endut el primer set 6-3. Ara en joc el segon amb empat a 1 al marcador. Tot just abans s'ha produït la gran sorpresa, bé, una de les sorpreses d'aquest torneig Godó. Àlex de Miñaur, cap de sèrie número 3 del torneig, s'ha acomiadat amb una inesperada derrota davant de Hamad Medjedovic per 6-3 i 6-4. Sergi Andreu, Catalunya Ràdio, Tenis Barcelona.
Gràcies, Sergi. Acabem amb un apunt d'handbol. A la Lliga Sobal, el Barça visita a les 8 la pista del Conca. Els blaugranes ja són campions de Lliga.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Arriba la crònica negra. Ui, ui, quina veu que tinc. Arriba la crònica negra amb la Rebeca Carranco. Rebeca, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
No parlarem de l'assassinat de l'àrbitre ahir contra el Barça, que seria una altra qüestió. I mira, avui comencem amb una bona notícia, sí, que normalment no ens passa.
No ens passa gaire.
Però recordeu aquell nadó, no? Sí, era un nadó. Petit. És un nadó maltractat, presumptament pels seus pares, que estava ingressat a la Vall d'Hebron.
Sí.
Ha sortit de la Vall d'Hebron. Per tant, això vol dir que, més o menys, va recuperant-se d'aquelles, sí, ferides tan greus.
Sí, ho ha publicat el periòdico Ara i nosaltres ho hem confirmat, que ha sortit, que està amb una família d'acollida, que és una cosa que això que s'estava mirant, no? Si podia anar amb algun familiar directe o una família d'acollida. Ara s'ha decidit que va amb una família d'acollida i una mica, doncs, veure aquesta evolució. Recordem que ell va entrar, doncs, amb ferides, amb el fèmur trencat, que fins i tot la consellera va dir que possiblement tindria seqüeles, però, bueno, aquesta cosa que està, doncs, fora ja de l'hospital ens fa pensar, doncs, que la seva evolució és bona.
Doncs bé, ens quedem amb aquesta notícia positiva. La investigació, evidentment,
continua.
Seguirà el seu curs, i ja ens ho anireu explicant. I avui també arrenquem amb una notícia que ens sobta, que ens ha cridat molt l'atenció.
Sí.
Recordareu, hi ha un capítol del crim, fins i tot, que en parla, el de la ràdio, per exemple, recordo que va ser molt impactant. El Zelador d'Olot, condemnat per matar 11 avis a la residència de la Caritat d'Olot, ara ja fa uns quants anys d'això,
2010,
ha iniciat la transició a dona a la presó. Ara es diu Aura i està al mòdul de dones.
Sí.
I això d'entrada, clar, ens impacta perquè és un personatge molt conegut.
Sí, sí. Ella, doncs, fa temps, ja quan van ingressar a la presó, ja estava amb aquesta idea de fer aquest camí, aquesta transició. Ha estat acompanyada d'un equip de psicòlegs. Ja fa uns mesos, doncs, ja va com explicar públicament, va canviar el seu aspecte, va explicar que es deia Aura i que ella s'afirmava com a dona en un petit grup d'encara dels mòduls d'homes, i ara, doncs, ja finalment ha sigut passada, doncs, al mòdul de dones, i a més està en llista d'espera, doncs, per operar-se. Vol fer també la transició física.
Això no afecta la condemna, entenc.
No, no. Recordem que van ser 127 anys de presó per aquests 11 assassinats, algun d'ells molt cruels, a la Caritat, d'aquests avis a qui cuidava. no ha aconseguit cap mena de permís penitenciari mai, és a dir, que no ha sortit. Ara deu tenir uns 60 anys i encara li queden anys, perquè són 127, eren 40 finals que havia de fer, això va ser 2010, llavors encara li queda i no hi ha cap canvi en això pel fet de que ara faci aquesta transició de dona.
Clar, veiem la notícia i ens impacta, perquè no és una notícia habitual que personatges més o menys coneguts facin la transició. Ella havia expressat ja que volia fer aquest pas?
Sí, ella, fins i tot durant el judici, ella, una de les coses que va presentar en l'intent aquest de vegades de buscar atenuants o explicar una mica el perfil d'una persona que comet 11 assassinats d'aquesta mena a persones a qui en realitat havia de cuidar, ella ja va explicar amb un informe pericial que des de molt petita doncs, ella havia tingut clara la seva condició sexual, que era una persona doncs, homosexual, i que a més, des de molt petita sempre havia tingut aquesta idea de que se sentia una dona, tot i que el seu aspecte doncs, el referenciés amb el que considerem un home, no? I que això era una cosa que sempre l'havia perseguit. I llavors, de seguida, quan ingressa a presó, comença amb aquesta teràpia d'intentar doncs, aclarir fins on vol arribar i fins a quin punt vol anar. I els psicòlegs de la presó l'acompanyen en tot aquest procés i al final doncs, tots junts decideixen que sí, que ho faran i pren aquesta decisió última de canviar-se el nom i ara ja d'autodeterminar-se com a dona.
És un cas únic o bastant inèdit al món penitenciari català?
No és un cas únic. Hi ha hagut altres transicions que es fan. És veritat que la conselleria no dona detalls, perquè això fa una part de com de la seva vida privada, no ens expliquen res, però sí que el que ens recorden és que ells amb això tenen... Bueno, la llei és molt clara, no? És un dret com que ells tenen allà, l'únic que tenen privat, diguem-ne, és la llibertat, tenen dret a fer aquestes transicions, i el que fan és doncs, acompanyar-los amb els especialistes, i després, si al final, a més, tot això també volen acompanyar-lo d'un procés hormonal, d'una part sanitària, doncs van al Departament de Salut, ho deriven, i el Departament de Salut decideix, doncs, en cada cas, què fa.
Doncs aquesta és la notícia que ens deixava una mica sorpresos. Ara una altra. Mm-hmm. Tiroteig ahir a les 4 de la tarda. Mm-hmm. O sigui...
A punt de que els nens surtin del col·le,
en
no?
En ple dia, a Diagonal Mar. Què sí. va passar?
Sí, això és la zona aquesta de Poble Nou.
A la millor hora del dia, exacte. Sí. És la millor hora del dia per fer un tiroteig, també, sempre.
Que és just la zona aquesta al final. Això va ser Selva de Mar, ja al final, quan estàs a punt d'arribar a la platja, i llavors aquí hi havia un home que estava amb la seva dona, hi ha un nadó petit, i estaven a una terrassa, i llavors se li van apropar el que diuen els testimonis, dos, tres persones per darrere, i amb arma de foc el van disparar. Alguns testimonis tenen la sensació de que també el van ferir amb una arma blanca al coll, no estava clar del tot, però el van deixar molt mal ferit.
Però, per tant, anaven a per ell.
Anaven a per ell, sí. Sí, és a dir, diem no. un tiroteig, però no hi ha un intercanvi de trets. Clar, van a disparar-lo a ell.
És un assalt,
sí,
un atac.
Sí, és un intent d'execució d'aquesta persona. Llavors, és veritat que aquí el sistema d'emergències mèdiques aconsegueix reanimar aquesta persona, la porta a l'hospital, i allà continua en vida. Sí que és cert que ahir ens deien doncs, que en qualsevol moment potser podia morir. Ara està doncs, amb un pronòstic reservat. Sí que ens diuen que molt greu. És a dir,
sabem quin pot ser el motiu? És a dir, hi ha alguna tesi dels Mossos?
Doncs mira, la tesi és una que hem anat explicant aquesta mena de casos. La persona morta anava en documentació falsa, però és sèrbia. És una persona doncs, que està buscada al seu país d'origen per causes que ja té judicials allà pendents. Uh-huh. I si et dic que forma part d'un clan que es diu els Escaljaris, segur que això et sona, perquè ja ho hem explicat aquí una vegada en altres morts d'aquesta manera. Llavors, què creuen? Que això és un tema de dos clans enfrontats, els Escaljari amb els Kavak, que porten una sèrie d'assassinats entre ells, tot pel tràfic de drogues, que els ha portat a una escalada de violència que no para d'haver-hi casos aquí, el de Consell de Cent, de juliol de l'any passat,
sí.
si te'n recordes, que van assassinar també doncs, a la tarda a un home que era un sicari, en aquest cas dels Kavak, quan anava a entrar a casa seva. Després, un mes després, va haver-hi un altre tiroteig a l'agost que van matar, bueno, no van matar, van ferir a una persona dels Escaljari, a Castelldefels de desembre.
Clar, això es maten entre ells. Vull dir que tu i a mi, en principi, aquesta gent no ens faran res.
es maten entre ells, no ens faran res, però pensa que, a part, òbviament, de...
Vull dir perquè la gent no vagi amb por, que vindrà un senyor d'una màfia d'aquestes a fotre un tret.
Sí, però un dels riscos que sí que diuen els Mossos constantment, i ahir va haver-hi com una mica de... No? És que un tercer no implicat acabi ferit. Hi ha una persona ahir que va sortir com ferida, no? Va tenir com un rebot d'una mala... És una cosa molt superficial, però el que estan tota l'estona dient els Mossos i avisant és, amb aquesta mena de situacions, que a més passen a ple llum del dia al centre de Barcelona, una zona normal, quan els nens estan a punt de sortir del col·le, que hi ha el risc de que un tercer no implicat acabi ferit.
Clar, una víctima col·lateral que no formava part del pla, però que acabis allò. Però a més anem veient atacs amb armes últimament, eh?
Doncs sí, portem uns quants d'armes. Si nosaltres fem un repàs en el que portem d'any, aquesta seria la tercera víctima, tot i que no és mortal, però també vam parlar aquí del cas aquell del març, del 21 de març, d'un karaoke...
Ah, sí.
No? Que estaven intentant...
Que també era un local que ja havia tingut els seus...
Sí, que en teoria doncs anaven allà doncs, a cobrar una mena d'extorsió i una d'aquestes persones acaba morta, i després, una setmana després, va ser a l'hospitalet, una persona jove, al carrer, de nit, també acaba doncs, amb un tret, i en aquest cas sí que acaba morta aquesta persona, i hi ha el dubte si pot ser una cosa de bandes llatines.
Va, ara un tema una mica més, no sé si dir, lleuger. Com a mínim no hi ha morts aquí.
Bueno, aquí m'has d'ajudar una mica amb els futbolistes, eh? Que tu saps qui
és. No, és que té la Marinera, eh? Atenció a aquesta investigació. Contraband de rellotges... No, és que tic-tac, tic-tac. La música està molt ben seleccionada. L'Enric avui està... Avui sí, avui quan acabis els EGMs que han anat bé, ha dit, avui m'hi esforçaré. Atenció. Contraband de rellotges a Andorra i possibles clients del contraband... Carvajal, Silva i Cazorla, tres futbolistes de primer nivell, Carvajal encara avui capità del Madrid. Com funcionava aquesta trama?
Bueno, són aquests, però n'hi ha més, eh? És Carvajal, Cazorla...
Ah, espera, Lo
Giovanni,
Celso...
Lo Celso, molt bé, ajuda'm, eh? Giovanni Lo Celso del Betis...
Tomàs Partey del Villarreal, Azpilicueta, aquest m'està a punt de venir al Barça. I Juan Benet de l'Eibar, aquest ja no és tant.
No tant de primera fila, no? Doncs totes aquestes persones que ara hem dit... Ah, i David Silva, eh?
No, aquest sí que és important, tot i que ja no juga, però va ser un dels millors jugadors espanyols, sí.
Vale. Llavors, totes aquestes persones ara estan investigades en aquesta trama, que bàsicament del que es basa suposadament és de compra-venda de rellotges de luxe amb la intenció d'evitar-te el pagament de l'IVA.
És a dir, tot... O sigui, aquests jugadors volien rellotges, però estalviar-se l'IVA.
Ells i la persona que es venia. O sigui, una mica el que intenta aclarir ara el jutge és hi ha una persona que està detinguda, que és la persona que està a presó, que la detenen a l'octubre de l'any passat, i aquesta persona, suposadament, el que feia era... tenia un rellotge, el portava a una empresa d'Andorra. Llavors, aquesta empresa d'Andorra li venia a un futbolista, però en cap moment, i aquest futbolista doncs, venia una altra vegada cap aquí amb el seu rellotge, en cap moment hi havia aquest pas per la duana de la frontera on tu has de declarar doncs, si has comprat això, perquè això també té un IVA i té uns sobrecostos. Llavors, el que s'està mirant aquí és...
Però aquest rellotge
això...
de qui era originalment?
Aquests rellotges, suposadament, són d'aquesta persona detinguda, que és qui els adquireix aquí i els puja cap a Andorra per intentar, doncs, com que no haver de pagar impostos aquí per aquest rellotge, però els seus clients són d'aquí. No? Llavors intenta com d'aquesta
manera... És a dir,
manera...
jo tinc un rellotge i els vull vendre, però si els venc a Barcelona hauré de pagar un IVA.
Clar.
Saps què? Anem a Andorra i te'ls venc a Andorra.
I després els tornen a portar cap aquí. Llavors això és una mica que s'està mirant. També s'està mirant... de quina manera es pagaven aquests rellotges, si pot haver-hi diner negre o un intent de blanqueig amb aquests rellotges, si és veritat que ara...
Perquè quin tipus de rellotges estem parlant? No són Casio d'aquests que podies canviar...
Tu no portes,
que
no? Podies...
No, jo no m'importo, perquè aquells que van posar de moda que podies canviar la tele, no són d'aquests, no?
No són d'aquests, són sobretot Rolex i Patek Philippe. Llavors, aquí, el que diu el jutge, el jugador que més va pagar va ser el Partey, que es va gastar, ho he dit bé, eh?
Tomàs Partey,
que es va gastar 415.000 euros en tres Patek Philippe. Després diuen que, per exemple, Joan Benet es va gastar...
No, Juan Bernat, perdona. Juan Bernat.
He fet una catalanada,
sí.
No?
Sí,
és que, perdó, eh?
Quan és Juan Benet de l'Eibar, pensar Juan Benet, no sé qui és Juan Benet. Clar, si és Juan Bernat, sí que sé qui és Juan
perdó.
Bernat. Sí.
Juan Bernat. 367.000 euros per tres Philippe Patek i un Rolex. Silva, el que diuen que es va gastar, són 295.000 euros. Azpilicueta, 115.000 euros. Llavors,
I ells sabien que estaven fent una cosa estranya?
Això és el que vol saber la Guàrdia Civil.
S'ha de ser tonto sent futbolista d'aquest nivell per voler-te estalviar 30.000 euros amb un rellotge.
Clar, jo no sé si a vegades això ho faig de manera conscient, de manera inconscient. És veritat que els demanen ara que siguin investigats perquè per haver participat possiblement en aquest delicte de contraband i haver de donar explicacions sobre això. Potser ells tampoc n'eren conscients, eh? Perquè a vegades hi ha tercers pel mig que els expliquen aquí pots tenir un rellotge doncs, que et gastes menys diners, no ho tenen clar i poden acabar comprant-lo. Veurem si realment doncs, aquestes persones doncs, acaba havent-hi una acusació sòlida contra ells per haver intentat doncs, això, evadir també impostos, formar part d'aquest contraband de rellotges de luxe.
Carvajal, eh? Estem mirant de desestabilitzar el partit del Madrid avui, explicant la notícia de Carvajal. Home, a veure, a mi em fa bastanta pena, perquè són gent que es pot permetre pagar l'IVA.
Segurament, i si tu et gastes 500.000 d'euros en
no
un rellotge, no et vindrà de 30.000 euros més.
Home, sempre ve de 30.000 euros, però si guanyes 3 milions l'any, doncs...
I consciència de pagar impostos, que això sempre és una bona cosa per tots.
Visca els impostos. Bé, potser no seria la millor frase per fer aquesta hora, però vull dir que si n'hi ha, els paguem. Rebeca Carranco, moltes gràcies.
Gràcies.
Farem una pausa, que ens dona de menjar la pausa. Els anunciants també deuen pagar impostos.
Segur, esperem.
Tot i que no descartaria que algun dia hem tirat algun anunci d'alguna empresa que no pagava tots els impostos.
No diguis això. Segur que no.
No, els anunciants de Catalunya Ràdio són sempre molt... M'estic fotent un jardí, ara. Complicadíssim tirar-hi la pel·li.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Manual de defensa del català. El nou llibre d'Òscar Andreu. Un monòleg, una autobiografia lingüística, un pamflet. Tu també vols defensar el català? Descobreix la fórmula per salvar-lo. Aquest Sant Jordi, Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu. Editat per Univers.
El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
Sí. És una central ja de nova generació.
Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Masqui, Trixi, Yosera i Ounat.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
S'amoren les plantes. No puc fer-hi res. Per molt se'n penseixen al cap de pocs dies i no en sé el per què. Se moren les plantes...
Ha arribat el Xavier Miró, que és el nostre home de les plantes de capçalera, el nostre jardiner de capçalera, i ha arribat espitadíssim. Com estàs, Xavier? Okay. Has arribat molt just, has arribat molt
sí,
just.
Sí, diu que els justos van al cel, per això. Jo crec que me'l tinc guanyat, ja, perquè sempre vaig just a tot arreu.
Mira, jo ja ho dic d'entrada. 932017474 és el telèfon del directe i volem que, si teniu dubtes, ara que arriba la primavera, que potser s'han de fer canvis a les plantes o s'han de tractar diferent o en volem comprar perquè tot floreix i volem que casa nostra estigui més maca, doncs si teniu dubtes de com gestionar qüestions plantístiques 93201-7474. De fet, me n'has portat una. Què és aquesta planta que m'has portat?
Mira, jo aquesta planta, saps què volia
és
fer?
És preciosa. Gràcies,
Carla. Volia fer una proposta. A veure si algun dels oients que ens truca li regalem la planta. Què et sembla? Com ho podem fer, això?
Quina planta és, això?
Això és un grup de sèdums, o sigui, són plantes crasses, vale? Són plantes crasses d'aquestes que quasi que no les heu de cuidar gens, Francesc.
Oh, és la que necessito jo. Ah, és la que no s'ha de cuidar. Però això és clar, és com una mena de cactus? No.
Concretament són echeveries, vale? Però estan totes agrupades. Us he portat avui, se m'ha anat una mica l'olla. Hem portat un test molt guapo, eh? I us heu d'imaginar que ens esteu escoltant, que és una mena de terrina, i està tota plena de diferents echeveries d'aquestes, eh? Són plantes crasses, perquè ens entenguem. O sigui, plantes per ple sol, poca aigua, fan flors, no es morren a l'hivern... Tenen tot, nen.
Ja està trucant la gent, ja està trucant la gent i encara n'han dit per què volem que truquin. Volem que truqueu per això, per fer-li consultes a vaja, de qüestions de plantes. 93201-7474. Quan canvia el temps, i ara que comença a fer el temps amb bon temps, hem de també canviar la manera amb les que tractem les nostres plantes o la manera de cuidar-les és igual tot l'any?
No, és diferent, és diferent. Sobretot, saps què ens varia molt, Francesc, i els que ens escolteu? És on estem ubicats, eh? Si estem a la costa o al litoral, hi ha un tractament, i si estem a les zones més de fred, més de muntanya, ara estava veient imatges, eh, del Pirineu ben nevat, eh?
Clar.
Allà dalt encara estan a ple hivern, o sigui, allà encara han de vigilar una miqueta, a dalt de tot. Però sí que varia molt, eh? Les zones de la costa, la planta es comença a moure molt abans, saps? Allà al mes de febrer comencen a moure's, llavors és quan hem de començar a fer les coses que normalment ens demanen, és ja tenir-les esporgades, afegir terra... Sempre us dic, eh, que un cop a l'any, pobretes, les que estan en testos, els que esteu en balcons, terrasses i demés, un cop a l'any els hi hem d'afegir una mica de terra, adob... Sempre dic que elles no poden anar caminant a buscar el súper o el menjar, o sigui que els hi hem de costar una miqueta.
Mira, està trucant ja molta gent, tinc la Carla ja enganxadíssima al telèfon, i la Montserrat ens truca. Montserrat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques, Montserrat?
De Barcelona.
Barcelona. Tens una consulta pel nostre expert?
Sí, sisplau.
Vinga.
Mira, jo tinc una bugambilla que me la van regalar l'any passat i estava molt maca, i un cop ha passat l'hivern, i sobretot a partir del febrer al març, li van començar a caure totes les fulles i ara estava fatal. I vaig consultar en el ChatGPT, em va donar com una imatge, li vaig portar la fotografia, i em va dir per on te l'havia de podar, i l'he podat, però de moment no veig que reaccioni.
Ai, el ChatGPT. És un fals amic, el ChatGPT, Xavier?
Home, jo sempre dic, és com anar al metge, no? Jo veig el traumatòleg i, clar, i em visito dos o tres i tots em diuen coses diferents. Al final és de veure amb qui confies, no? Home, sempre ens aporta, jo crec que ens aporta moltes coses. Però saps què passa? Que el ChatGPT no contextualitza, crec jo, les coses, no? O sigui, on t'estàs, amb quin test està plantada la planta, cada quan la regues... O sigui, hi ha una sèrie de cosetes que crec que li hem de donar informació i, home, si la pots demanar amb una persona que hi entengui una miqueta, doncs
sí,
jo
crec que és clar,
millor, no? Contextualitzes més el tema. Aleshores, ens agrada molt fer preguntes, no? Jo et preguntaré, vale, estàs a Barcelona, aquesta bugambilla te la van regalar l'any passat, la tens amb un test, suposo, dimensionat, no sé quina mida fa el test, però...
Sí, no.
Digue'm, Maria.
Que, sí, jo vaig dir, aquestes coses, les variables aquestes, sí. Està en una terrassa alta, a Barcelona...
La mida del test és superimportant, és bàsic. Què penses que la mida del test és el primer que t'haig de preguntar, eh? Quina mida té la planta i quina mida té el test. En funció d'això, faré una cosa. D'altres formes, per no allargar-me, la bugambília aquest hivern ha fet bastant fred i és una planta que fa un any només que la tens i és bastant normal que amb el fred que ha fet el mes de gener i febrer et quedi amb la fulla feta malbé. O sigui que ara pensa que és un molt bon moment per afegir-li algun adob orgànic líquid, per exemple. Ara hi ha adobs orgànics líquids molt bons. Recorda que la bugambília, mentre no broti, l'hem de regar només quan la terra notes que s'asseca. Si la terra sempre està mullada, se't farà malbé, eh? Perquè ella necessita notar que s'asseca una mica la terra. Després, si després ben regada i ben abonada.
Doncs bé, hi ha esperança, doncs, eh?
Sí. Això, moltes gràcies, això sí, encara és que podem, no vull que es mori.
Ho podem salvar, això, Montserrat.
Molt bé.
Gràcies per
doncs
trucar-nos.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu. A veure, que ens truca també l'Àngels. Àngels, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Des d'on ens truques per també
ubicar-te? De l'Alt Penedès, la Granada.
Mira, molt bé, des de l'Alt Penedès. Àngels, quina consulta tens?
A veure, jo tinc un roser, els tinc plantat a terra, tinc una mica de pati, i em creixen molt en l'aire, molt alts, però sempre, ja començo ara, que les fulles, sobretot de baix fins al mig, se'm tornen grogues. Les fulles, de, no de la rosa, sinó del roser. Les fulles verdes van canviant de color i es van tornant grogues. I no sé què tinc a fer.
Mira, el... Maria, oi, eres? Sí.
L'Àngels. Àngels de la Granada.
Àngels, escolta'm una coseta. El roser és bastant normal que les fulles velles de la part inferior es facin malbé. O sigui, això no ens ha de desesperar gaire. Segons el roser, si és un roser arbustiu, és molt important que l'esporguem. Necessita... O sigui, li agrada molt que l'esporguem. Mentre que a l'hivern l'has d'esporgar a deixar-lo a uns 40 centímetres de terra. O sigui, agafes a terra, 40 centímetres. Perquè, si no, ell te'n deixa creixer per la part alta, i la part inferior és la que menys s'ocupa, entre cometes. És la que menys li preocupa, no, el roser. Li preocupa més la part apical, la part alta, que no la part baixa. Per tant, les fulles de sota sempre són les que queden més desmillorades. Per tant, a l'hivern, esporgar-lo a 40 centímetres de terra, deixar-li només les branques més gruixudes i més maques, i totes les branques primetes i menys boniques, diguéssim, aquestes les hem de netejar i treure. El roser no li agrada tenir plantes plantades a la soca, arran de la soca, necessita que la terra estigui lliure, neta, llauradeta, eh? És una de les poques plantes que això ho agraeix molt. I afegir matèria orgànica vol dir compost orgànic o fem a l'hivern, sobretot, mal? Cavadet amb la terra.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
Àngels, gràcies a tu per trucar.
A tu, a reveure i felicitats.
Moltes gràcies.
Mira, adéu.
El Joan de Barcelona ens ha enviat un WhatsApp amb una fotografia. Diu, ens han regalat un cactus, però està fatal, de color gris, sembla que estigui sec. T'ensenyo aquesta foto del Joan. Què li hem de dir al Joan? D'aquest cactus. Què li passa?
Joan,
aquest cactus està mort?
Hosti, aquest cactus... Però aquest cactus està bastant fatal, eh? Aquest cactus...
Té solució?
D'on és el Joan? Que no...
A Barcelona, són a Barcelona.
Mateix, eh?
Sí.
A Barcelona el fred no els afecta, o sigui que no és el fred, perquè el símptoma sembla molt del fred. Fixa't, Joan, a veure si durant aquest hivern el cactus ha estat amb la terra sempre mullada. Saps que els cactus... Això un dia hauríem de parlar només dels cactus, eh? I les crasses suculentes. Els cactus són plantes que sí que es poden regar, però aquí sí que està prohibidíssim regar-los si la terra està mullada. Clar, tu em diràs, home, és que no ha parat de ploure i de més.
Clar, què has de fer?
Clar, amb cactus és important inclús apartar-los de la pluja.
O sigui, si veiem que plou massa, cactus cap a dintre.
Sí, aquest any sí, eh? Aquest any ha sigut una excepció, han caigut molts litros, molta aigua, poc sol, saps? Perquè si a sobre plou molt i fes molt sol, la terra ens dona temps que s'assequi una miqueta. La sensació, això és una eufòrbia, aquest cactus que hem vist aquí a la foto, és de que aquest cactus s'ha fet malbé per excés d'aigua. És la sensació que tinc ara veient la foto.
Doncs... Pobret. Per tant, què pot... No.
Hem d'anar a enterro. Avisa'ns el dia i hora d'enterro,
o sigui,
que vindrem.
Ja el pot llançar?
Sí, el vols tallar, saps? I notar a veure si la part baixa hi ha alguna part verda. Si hi ha alguna part que tu, quan rasques amb un ganivet o veient la part de la pell, és verda, és tendre, encara fa suc... verd, deixa'l, perquè pot ser que torni a brotar, però oblida-te'n d'ell, no el riguis ni per casualitat, deixa'l de moment.
Doncs aquest és el consell pel Joan. Mira, ens truca també la Mireia. Mireia, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Des d'on ens truques, Mireia?
De Barcelona.
Vinga, som-hi.
A veure, vam anar a Holanda i vam comprar uns bulbs de tulipes i al mateix aeroport ens van dir que el plantéssim aquesta mateixa setmana. I així ho vaig fer, i ara estan germinant, molt bé, estan pujant... I la meva pregunta és, suposo que faran la flor, llavors, quan hagi sortit la flor i ja s'hagi pensit, si jo ho tallo, aquests bulbs, vale, els puc guardar per l'any vinent? Com els he de conservar?
T'explico.
A la terra o no?
Mira, t'explico una coseta. D'entrada, és la meva opinió, eh? Jo crec que et van recomanar malament que els plantessis ara, perquè la tulipa s'ha de plantar al finals de tardor, l'hivern màxim, perquè ella germina, brota i floreix al mes de gener, febrer, març màxim. Estem a mig abril ja, quasi Sant Jordi. Per tant, d'això, no pateixis, no passa res.
Perquè estan creixent, com si estiguessin molt contents, eh?
Sí, està clar, ells han notat terra, humitat i creixen. No passa res, deixa'ls que creixin, segurament et faran inclús la flor i tot, no passa res, durarà molt poc la flor, perquè amb la calor dura molt poc, no passa res, quan acabi la flor, el deixes unes setmanes la fulla, mentre la fulla estigui verda i tendra, deixa la fulla, però quan ja notes que la fulla ja es comença a pensar i tal, talles la fulla, deixes de regar el bulb o el regues només molt esporàdicament, com si el vols treure de terra i guardar-lo en una capsa de cartró en un lloc fosc i fresc, i l'any que ve, al mes d'octubre-novembre el tornes a plantar. Però no cal que el treguis, de terra, això és una opció, el pots treure en cas que diguis que en aquest espai, quan no hi hagi la tulipa i vull plantar una altra planta que em faci flor a l'estiu, doncs no passa res, la treus, la guardes. Però si no, la deixes a terra i et tornarà a brotar al mes de novembre, desembre aproximadament.
Doncs Mireia, ja ho tens, Mireia.
Molt bé. Perfecte.
Gràcies per trucar. Vinga, i tinc la Marta. Marta, bona tarda. Marta, des d'on ens truques?
De Sant Julià de Vilatorta.
Vinga, doncs quina consulta tenim aquí amb la moto de fons?
Sí, vaig amb cotxe i m'ha passat una moto. Tinc dues consultes. Primer que tinc una prunera.
Sí.
I em fa prunes, un any sí i un any no. Bueno, aquest any he estat de sort i veig que n'hi ha diverses.
És una prunera intermitent.
Bueno,
sí, es cansa.
I llavors una altra cosa. Tinc un boix.
Sí.
Que fa molts anys que el tinc, fa 20 anys, que és de quan em vaig casar, i llavors el tronc és com un empelt, val?
Sí.
És un tronc molt llarg i a sobre hi ha un boix com d'aquells rodonets.
Sí.
Val? Llavors cada cop té menys fulles. Jo no sé si podar-los, si és que ja no em farà res perquè és molt vell. Què n'he d'esperar d'aquesta planta?
Jo crec que no és un boix, que deu ser... és una... Has anat del cap, però és igual, és una... Hòstia, has anat del cap, em faig gran ja. És igual, jo crec que no és un boix, però aquestes plantes, si no tenen suficient terra, arriba un moment que... La tens a terra, eh? Un muntest. Perdona.
Està muntest. Però sí. És gros, eh? Una torratxa grossa.
Sí, però clar, dius que fa 20 anys que te'l van regalar i fa molts anys que el tens, sí, en el test. Aquestes plantes són plantes arbustives d'un gran desenvolupament i arriba un, sí, punt que els hi costa molt de seguir visquent a un test després de tants anys, eh? Llavors, home, si la vols conservar, perquè és una planta, doncs en fi, una mica de temes de tal, l'has de, Lluís, de treure, la pots treure, ho pots fer ara, inclús ara, treure-la, intentar repicar, sí, les arrels. Saps què vull dir, repicar les arrels? Vull dir, intentar fer-les el sapalló més petit, el pa de terra més petit, un 20 o un 30% més petit, la copa igual, la part de la copa igual, la redueixes un 20 o un 30%, i la tornaríem, sí, a plantar. Hauríem d'afegir algun estimulant radicular. Hi ha adobs que porten estimulants radiculars, o sigui, que ajuden a fer rels noves, que porten micorrizes i de més. Jo crec que amb això faries com una feina de rejuveniment. Les plantes tenen aquesta capacitat que les podem rejuvenir, una mica com es fa amb els bonsais. Jo faria això. I l'altra planta que em deies, la prunera aquella mandrosa,
sí,
aquesta prunera mandrosa li haurem de tocar el crostó. Aquesta prunera, la prunera pot passar a diverses coses. Una és que són de floració bastant precoç i de vegades allà on estàs tu glaça a l'hivern, pots fer alguna glaçada tardana i ens la pot fer malbé, pot fer malbé les flors i no fer prunes. I l'altra cosa que pot succeir és que com que floreixen amb les branques de 2 anys o més, segons com les purguem, podem tallar els brots florals. Els brots que fan la flor els fa a l'estiu, els fa al mes d'agost, juliol-agost. Llavors, a l'hivern, segons com les purguem, pot ser que l'any següent no ens faci flors. Una d'aquestes dues coses et pot bé passar.
Doncs, Marta, que vagi molt bé. Gràcies per trucar.
Moltes gràcies.
Mira, el WhatsApp del programa, bona tarda, tinc una psica que ha trencat el test. Això vol dir que l'haig de transplantar un test més gran. De fet, l'ha escardat i ens ensenya una fotografia d'aquest test. Sí. És un test que s'ha partit, més que escardat, s'ha rebentat aquest, sí, test. Això vol dir que necessita un test més gros?
Me l'ha guanyat, que és molt maco aquest test.
El test és pena, maco, oi? Sí, oi?
Pots fer una d'allò. A part que la cica la veig ja grossa i ja li convé canviar-la, segur, seguríssim, però bueno, aquest test el pots restaurar, amb un filferro, pots fer com un aro de filferro, saps? Tal, i la
salvem el test.
Dit això, la cica és una planta que en aquest aspecte és indestructible, és una planta que la pots tenir a qualsevol lloc pobret que viu, però clar, aquí és evident que l'has de canviar de test, però bueno, no té més. La treus un test més gros, que sigui un 20 o un 30% més gros, recorda posar-li un bon drenatge, recorda regar-la les mínimes vegades possibles, o sigui, si la regues un cop a la setmana ja està bé, perquè si no, ella creix més del que hauria de créixer. O sigui, la tica és una planta molt agraïda, un cop a l'any retallar les fulles de baix, però sí, trasplanta-la.
Mira, va, un parell de trucades més abans de tancar aquest espai. La Sandra ens truca. Sandra, des d'on ens truques? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Mira, truco de Barcelona.
Vinga, va, som-hi.
Mira, jo tinc un tronc de Brasil que ha crescut molt, s'està fent molt gran, l'he tret del menjador perquè ja em tocaven les fulles al sostre, i ara que el tinc al replà, que el sostre és més alt, ja em toquen les fulles al sostre del replà.
Doncs t'has de canviar de casa i agafar-te un palau que tingui sostres més alts, no?
Això m'agradaria molt, però de moment...
Si no arribem a aquesta opció, quina altra opció tenim, no?
què puc fer?
Que bo. Sí. Escolta'm una cosa. Sí. L'avantatge d'aquesta planta, que això són dràcenes, o jo que són dràcenes en aquest cas, l'avantatge d'aquesta planta és que es pot esporgar molt fàcilment. Eh? O sigui que accepta, tolera molt bé la poda. Per tant, encara que et sàpiga greu, i a més ara és un bon moment, ara la primavera, abans de l'estiu, encara que la podis per la meitat, imagina't, per la meitat, i que et quedis sense ni una fulla, perquè és el que et passarà, que et quedaràs només amb el tronc pelat.
Sí, el tronc.
Això mateix.
Sí, amb el tronc.
No, però, clar, clar, però et tornarà a brotar, de veritat. La part que talles, si t'atreveixes,
sí,
pots treure totes les fulles, deixar només les tres fulles de l'ull del brot de dalt de tot, i si t'atreveixes, posa-la en un substracte que porti turba, així molt, molt, molt flonjo, molt suelto, i la pots trasplantar allà. Hi ha maneres de fer rebrotar les plantes, però una fàcil és amb un substracte molt tou i la trasplantes. O bé, la pots tornar a plantar al costat de la castellà. Ja ho pots fer, però tenint quasi totes les fulles.
Doncs mira, aquesta és la solució que et donem des d'aquí, Sandra.
Va, doncs ho intentarem, a veure si la puc fer escurçar una mica.
I si no, un pis nou, tu.
Sí, estaria molt bé.
Una abraçada, Sandra, gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
I acabem ràpidament. Anna, des d'on ens truques? Bona tarda.
Des del Garri de Gràcia.
Oi, avui molta gent de Barcelona. Sí. Vaja, Barcelona sí. I Gràcia i Rodalies, eh? Però avui molta gent de per aquí. Vinga, va, consulta.
Mira, jo estic una consulta molt ràpida. M'agraden molt les plantes. Tinc una habitació en cantonada que tot són finestres. I, bueno, és quasi com un hivernacle. Durant l'any les tinc molt magues, les plantes. Tinc una semiculca, una sansiviera, aquest tipus de plantes, que les rego només quan el substracte està sec. Uh-huh. I, a més, el drenatge és correcte. Però a l'estiu ho passa molt malament.
Per què?
I llavors, perquè fa molta calor. Fa molta calor.
Ja.
I però, no sé què fer. No sé si treure's al balcó, a l'ombra...
Però pensa una cosa, aquestes plantes estan acostumades a estar a unes temperatures de 30 graus, eh? O sigui que la temperatura, en principi, no els hi ha de ser problema. El que sí que és problema és la humitat relativa de l'aire. O sigui que la humitat relativa de l'aire baixi molt. Això com pot baixar la humitat? Amb l'aire condicionat, per exemple, i de més. Això fa baixar molt la humitat de l'aire. Aquestes plantes són plantes tropicals o subtropicals, tant la Zàmia com la Zàmia culcas, com la sansevieria, i ja et dic, temperatures altes allà d'on són les tenen, 30-35 graus, però clar, tenen una humitat relativa de l'aire d'un 90-100%. I en aquí normalment doncs, ens costa arribar a això, sobretot, insisteixo, si estem en un lloc que s'asseca molt l'ambient, entre l'aire condicionat, hi ha vidres, saps? Hi ha molta evaporació dintre de casa i se'ns eixuga l'ambient. Per tant, una de les coses que pots fer és posar-la en un lloc més fresc, més humit de la casa, que hi hagi llum, per això sí, amb molta claror, pots pulveritzar-les molt suaument. Eh? Sempre intentem dir que si, quan es pulveritzen les plantes, si pot ser amb aigua de pluja o aigua destil·lada, millor, eh? Perquè l'aigua amb molta calç i clor no els hi va gaire bé. Val? O posar algun... Inclús un plat a sota, vas? Hi ha petits trucs, que és posar un plat a sota amb una mica d'aigua, però que la planta no xupi aquesta aigua, simplement que estigui a sobre, que hi hagi unes pedretes o alguna cosa, però que el test no toqui l'aigua.
I un humidificador, per exemple, una estoneta.
Un humidificador, si vols un humidificador, doncs ja és un sistema més sofisticat, però allò del posar algun recipient d'aigua al voltant, molt discret, un plat així molt discret, no, nosaltres no ho veiem, però el vapor de l'aigua aquest que va pujant doncs fa augmentar la humitat relativa de l'aire, i la veritat és que ho agraeixen molt, saps?
Doncs Anna, mira, t'hem donat alguna solució, a veure si et funciona.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per trucar. Mira, hem fet 8 consultes, digue'm un número de l'1 al 8, que li regalarem aquesta magnífica planta.
El 4!
El 6!
El 6?
El 6, va.
El 6? Doncs mira, l'Anna, que ha trucat ara. Que ja no sabia què fer amb les plantes. Doncs vinga, una altra planta que et regalem. Xavier, escolta, moltes gràcies. És molt interessant tenir-te aquí. T'expliques molt bé.
Gràcies.
I ens ha fet il·lusió que vinguessis. Torna a venir un altre dia.
A mi em fa il·lusió sempre que vulgueu. Home.
Una abraçada forta.
Gràcies.
Una pausa i atenció que tenim notícia, però després de la publicitat.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
I un rajola i sacsènic, que no surti d'aquí.
Tothom té un amic que fa coses o pinta o fa música o bé passa gana. Potser somia en gran, potser no es vol fer gran, inverteix tota pela que guanya.
La vida d'artista és dura, precària i amaga infinits sacrificis que les xarxes socials passen desapercebuts pels fans. Compaginar feina i música, dir sí a tot per una mica de promoció, tot el que us pugueu imaginar i més. I sobre tots aquests safrejos i secrets de l'ofici que canten, amb altes dosis de sàtira i pop enèrgic, i un Rajola i Saxeni, que tornen a unir forces a Famós Català.
Un famós català, felicito completa cocina. Viva en tots els festivals i l'empalme cap a l'oficina. I toda mi gente se mueve, com poden se busquen los teles.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Sergi Ruiz Serret.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Àmbit.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Marc Andreu, tens plantes tu a casa?
Mira, tinc l'abet de Nadal fals, però sense decoració de Nadal, que per tant és un abet, per tant és una planta de plàstic.
O sigui, tens un abet de Nadal...
Que no és de Nadal, perquè ja no té la decoració.
És un abet de plàstic.
Exacte.
I a partir de desembre té decoració. Exacte, i es converteix, sí, en abet de Nadal.
Sí, com els carrers de la ciutat, clar, una mica.
Si no l'has tret encara, eh?
Què ets a treure? He tret la decoració.
Jo estoy muy disgustado.
És que s'ha mort tot, a mi.
Hòstia, quin dramatisme.
Sí, de sobte, som música trista. Som
la veu, sí, no?
Recuperaré una mica la secció i si vols em regalar-me aquesta planta que tens aquí,
no,
sobre...
No, perquè l'ha guanyat un oient. Ai, si no, t'ho podries regalar tu, que aquestes pues... duques no s'ha de fer res per cuidar-les. Àlex Gutiérrez, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Jo tinc plantes perquè tinc gata i l'única planta que tinc és una molt similar a aquesta, perquè aquestes suculentes, els gats se les prospeixen.
Ah, no?
Nope.
I les altres se les mengen els gats?
Són de... Sí, és molt fàcil que si la planta és de fulla clàssica, diguéssim, el gat te'n deixi, efectivament.
Com es diu el teu gat o gata?
La gata es diu Queta, amb Q, eh? Abans que...
Com la boca aquella del català, ah, no?
Efectivament, d'aquí ve.
Doncs mira, ara que parlem de català, sabeu qui parla molt bé el català? És un link una mica forçat, però és el Sergi Andreu. Sergi Andreu, bona tarda.
Hola, Garriga, què tal, com estàs?
Tenim el Godó i tenim notícia, sí, d'última hora al torneig de tennis de casa nostra, perquè, vaja, els aficionats del tennis que estaran tristos avui, potser.
Molt, 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 perquè Carlos Alcaraz, que era el principal atractiu d'aquest torneig, com ja acostuma a passar els últims anys, acaba d'anunciar en roda de premsa fa només uns instants que per una lesió al canell ha de retirar-se del torneig,
oh,
i per tant no podrà jugar el partit que estava previst demà de vuitens de final i marxa cap a Múrcia a tractar-se, a recuperar-se d'aquest canell. Recordem-ho, ahir en el seu partit de setzens de final ja va patir, va haver de cridar les assistències per molèsties que en aquell moment no semblaven que fossin o que fessin perillar la seva presència i el seu futur al torneig, però avui, que estava previst que s'entrenés, no s'ha entrenat, l'han vist els metges, l'han tractat i han detectat una petita lesió que aconsella no continuar jugant a tennis com a mínim aquesta setmana.
Doncs és la notícia d'aquesta hora. Carlos Alcaraz es retira del Godó, el Sergi Andreu ho està seguint i al tot costa segur que ens amplia aquesta informació. En tot cas, acaba de passar i ja sabeu, a la tarda, si està passant, t'ho expliquem. Sergi Andreu, gràcies.
Apa, adéu-siau.
Vinga, Marra, prenem el fil de la tele, secció de tele, una mica express haurà de ser avui, com sempre. Perquè avui, atenció, torna la sèrie Malcolm in the Middle, 20 anys després que baixés la persiana, així que avui volem buscar sèries que s'acaben i després tornen.
Efectivament.
Per on comencem?
Comencem per un clàssic dels 90, per exemple, que va marcar època, i vaja, ja des de la popular sintonia. Necessitareu només 3 segons per identificar-la.
Hòstia, clar. Ja, perdó, perdó.
És que ni ja està, veus?
Sí, home. Les tresines, no?
Les tresines, expedient xeix.
Expedient X, Expedient X.
Efectivament, es va emetre originàriament a Espanya entre el 93 i el 2002 a Telecinco, quan el canal encara apostava per les ficcions internacionals i aquesta cosa, i van tornar-ho a provar el 2016. La veritat és que en només 14 anys les sèries van evolucionar tant que aquest remake... No era un remake, era una continuació.
No va sortir bé.
No va sortir bé. Van ser 6 capítols i van passar sense pena ni glòria. Però mira, com a mínim ho van intentar. Una altra de mítica, també, amb una altra sintonia, que aquesta potser no 3 segons, però 4, seria
va,
aquesta.
Marc Andreu. Però això és Twin.
Sí, sí, digues,
molt bé, Garriga.
Sí, el 2017, o sigui, la sèrie original es va emetre entre el 90... Sí, sí, entre el 90 i el 91.
Funcionant, la segona part.
La sèrie del David Lynch. I ell va tornar-hi el 2017 a plataforma amb una sèrie molt més fosca.
Però es deia Twin Peaks.
Sí, era Twin Peaks. No, era Twin Peaks. Era tot l'univers, amb el Kyle MacLachlan fent de Jane Cooper.
Saps que no he vist Twin Peaks, l'original?
Ah, doncs, home, jo crec que...
Avui aquesta... encara es pot veure i no et sembla vella?
Mira, jo la vaig veure en el seu moment i una mica després, però ara potser semblaria vella. La nova no. La nova la recomano molt, si us agrada...
Us... la nova, eh?
Si us agrada que us petin el cap. D'acord?
Quantes temporades hi ha d'aquesta nova?
Una de sola.
Una també, eh?
Una de sola, sí, sí. No, l'altra eren dues. Aquesta és una de sola. És molt més experimental que, com deia, que l'original. Però realment el Lynch hi va anar amb totes. Li van donar llibertat creativa total.
On està? A Netflix?
Això no, estava a Netflix. I realment, vaja, era ressenyable. Però clar, has de saber a què vas. Per
una altra sèrie que va anar i tornar.
Vinga, també. Aquesta sí que els espectadors de TV3 la coneixen prou bé i de sintonia, vaja. I és més antic, això, eh?
Roseanne.
Efectivament. Aquí van passar també...
No li has vist Roseanne?
Per què ho has deduït, això?
Per la cara de... Per la cara de...
Jo pensava que era lo Cartanyà, de sobte, saps? Amb aquesta sintonia.
Home, perdona, però no estàs lluny, eh?
Sí que l'inici és una mica lo Cartanyà.
I de temàtica també, perquè seria una cosa d'aquest gent redneck una mica, no estaríem lluny. Home, jo crec que tu eres gairebé espermatozou, perquè aquí van passar... Això es va emetre originalment entre el 88 i el 97 i van tornar-hi el 2018, o sigui, 21 anys d'espera, una comèdia de classe treballadora que, altre cop, no va acabar de funcionar al seu retorn perquè la comèdia pura, la sitcom, estava i està encara bastant en crisi, no? Ara hi ha més l'altra mèdia, no?
La van ventilar també perquè ella va fer tuits...
ella va fer tuits,
homòfobs, sí. Homòfobs o racista, sí. Ja no recordo. Bé, això internacional, però a casa nostra, Marc Andreu, també... hem tingut retorns o no?
Sí, aquí a Catalunya n'hi ha... O sigui, costa de trobar una mica, però si et refereixes a Catalunya, trobem Cites, no? Que Cites
clar,
és que va tenir... L'aturada potser no ha sigut tan llarga, han sigut 9 anys sense aquest format.
Home, Déu-n'hi-do, 9
però
anys.
Buscàvem, nosaltres ens vam posar 10 anys, a partir de 10 anys.
Cites clava el límit.
Exacte, però sí que és veritat que ara ha tornat a reviure i, de fet, tindrem una segona una nova temporada de Cites Barcelona l'any que ve, i que és aquest format on diverses actors coneguts tenen una cita i en diferents llocs de Barcelona, tot molt idíl·lic, tot molt d'expat, diguéssim. Ens encanta viure aquests moments així. I també és veritat que, mira, comentàveu les Tresines, i les Tresines va tenir un retorn però
a la ràdio,
podcast.
A la ràdio.
És veritat, les Tresines, sí.
Tresines pim-pam-pum, que es pot trobar a la plataforma. Només escoltar les Tresines, eh?
Sí. És ja que al principi era... Ai... I a mesura que t'hi anaves acostumant, al final vaig pensar, ara m'agradaria una segona temporada.
Doncs mira.
I el que hi ha molt també que passa en molts formats de sèries espanyoles és els adolescents. O sigui, sèries d'adolescents sí que tornen molts anys després. Tipus, per exemple, Fisicoquímica.
Fisicoquímica va tornar.
Ara mateix estan fent una segona temporada que es diu Fisicoquímica Nueva Generación, perquè quedi clar.
On ho fan, això?
A 3 Player, a 3 Media. Primer estrenen en plataforma i després l'han intentat posar...
Això no es fa
3CAT. Ah, exacte, és això. Sí que passa molt que, com que viuen de la nostàlgia, moltes vegades aquestes noves temporades, no, com que fracassen una mica perquè dius, hòstia, és que jo vull tornar a veure els personatges que hi havia abans. No vull veure personatges nous que no m'interessen.
No, en general, els que tornen els personatges, jo crec que fa gràcia, però clar, quan els veus i dius, ah, mira com han envellit, dura el que dura.
Hi ha alguna altra sèrie de l'àmbit espanyol que hagi...
Bueno, per exemple, amb Los Protegidos, que també és una sèrie d'adolescents que tenien poders, o si no, El Internado.
No L'Intermedio, sinó L'Internado.
Que és L'Internado, que és aquesta cosa també de terror, que va tornar també per Prime Video amb Les Cumbres o alguna... un format així diferent, però amb diferents personatges, i al final és això que no t'acaba enganxant, no? Vull dir que ho volen actualitzar tant una altra vegada, que és... Jo necessito tornar... Mira, com ho coneixeu vostè Madre, sí, la sèrie, How I Met Your Mother, va tornar amb How I Met Your Father, i va ser com van fer dues temporades amb la Hilary Duff com a protagonista, i no va funcionar gens perquè, clar, tu volies veure el Barney Stinson i tots els personatges. No vols tornar a veure... Si tornés Plats Bruts passaria el mateix amb aquests formats, crec.
Bé, doncs veurem què és això d'aquesta nova Malcolm in the Middle, no?, que torna 20 anys després.
Quatre episodis, eh?
Per jo no sé aquest, ni què és, aquesta sèrie, imagina't.
També.
Tampoc sé quina és.
Jo no l'havia vista, eh?
Ah, aquí només l'has vist tu, Àlex.
No, va, va ser...
Em sona, però no l'he vista. No l'he
conegut. Sobretot es va fer coneguda també a posteriori, perquè el Bryan Cranston, un dels actors, era el de Breaking Bad. I aleshores, mirant enrere, se'l va descobrint aquí.
Mira, 93207474, perquè farem concurs repte sonor.
Molt bé. No podem fer recomanacions avui.
Vols fer una recomanació?
No, és que m'agradaria dir que ha tornat One Piece...
Que no sé què és One Piece.
És una sèrie d'animació.
No sé què és One Piece, Marc Andreu.
En una sèrie d'animació que a Catalunya no teníem el doblatge en català des de fa molts anys i han tornat amb episodis nous que podem trobar a la plataforma 3CAT. Necessitava dir-ho perquè estava jo que explotava. I és una sèrie que porta molt any amatensa. A mi m'agrada moltíssim i dic, a veure si te la mires. Saps?
Però a mi m'agradarà One Piece.
És una sèrie d'anime.
No, no. Mira'm els ulls i digue'm, t'agradarà.
Jo t'ho dic jo, eh? Si vols, no.
Fem el repte sonor després de la pausa.
Arriba al Liceu el ballet d'Hamburg amb Nijinsky, de John Neumayer. El mite del ballarí que va revolucionar la dansa. Una producció que evoca el glamour de París i el virtuosisme escènic. Del 12 al 15 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Avui sembla de bojos portar un fill al món.
Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de salut, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Repte sonor, parar l'orella i intentar esbrinar què és el so que us posem de premi. El Lot Montsià.
I com es participa, però?
Trucant al 93201-7474. 93201-7474. Podeu guanyar un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per a les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risotos, una ampolla de licor d'arròs al Delta, un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs.
I que ens enviïn un tàper quan hagin cuinat tot aquest arròs.
Però que sigui bo, sisplau. 93201-7474 per participar en aquest concurs. Encara tenim una plaça oberta, però tinc un concurs que ens està esperant. El David de Sant Celoni. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, David?
Molt bé. Aquí a Sant Celoni, que fa caloreta ja, eh?
Ah, mira, escolta, estem d'enhorabona, doncs. Mira, et posaré un àudio, a veure si endevines què és això que sentirem ara, eh?
Va.
Tres o quatre opcions. És el so d'un creuer al port de Barcelona... Són les primeres notes del concert de Rosalia. És un vol tibetà just abans de fer-nos un massatge per relaxar-nos. O és el fil musical d'un vagó del silenci de Renfe.
Ostres, jo diria... A veure, em sona molt... sona molt a vol tibetà, però... però quan ja ha començat, eh? Però, bueno, sí, vol tibetà.
Vol tibetà és una resposta correcta. Molt bé, venga. David, molt bé. No pengis, a veure si el segon participant t'empat o guanyes el premi.
Ok.
És el Joan d'Igualada. Joan d'Igualada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'has preparat pel teu àudio?
Sí, som-hi.
Atenció, aquest és el teu àudio. Vinga. Quatre opcions. Primera opció. És l'equip del programa celebrant les audiències. És Florence Foster, la pitjor cantant del món. És un paó. O és una polla xica, tica, botanica, cama curta i pallarica.
Em tenta dir que sou vosaltres, però jo diria que és el paó.
Doncs un paó és una resposta correcta. Atenció, David, atenció, Joan, perquè us faré una pregunta per desempatar. Què rius, Marc Andreu?
No, a veure, que tampoc vull treure'ls i mèrit, però realment la Montse, que prepara aquest contingut, l'ha posat molt fàcil avui.
Hi ha setmanes que es
dos.
Passa de difícil i setmanes que és una mica massa fàcil. Tia.
Bueno, me l'haig el pas de cansa.
No, però és més emocionant, perquè ara entre ells competeixen.
Clar, atenció, atenció, pregunta. Quin és el número d'espectadors que va batre el rècord mundial en un partit de futbol femení al Camp Nou en uns quarts de final de Champions Barça-Madrid? Quants espectadors hi havia? David.
Jo diria que no eren uns 42.000.
42.000 el rècord, vinga. Joan.
63.000.
63.000. Doncs us heu quedat molt lluny tots dos, Us heu quedat molt lluny tots dos, però ha guanyat el Joan. S'hi ha costat més perquè el rècord eren 91.553. Era abans de les obres, això.
Clar,
era abans de les obres, 91.553. Per tant, Joan, guanyes tu el lot d'arròs.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
David, torno a intentar un altre dia. Gràcies per trucar.
Gràcies.
Ho hauries encertat, tu, Marc Andreu?
Què? No sé ni què has dit de pregunta.
Doncs amb aquest ambient es treballa aquí. Gràcies, Àlex.